No, por eso.
Independientemente de la crisis, incluso el sábado día 9, día 8, lo vamos a dedicar al laicado misionero, laico en la misión, que van creciendo, van aumentando notablemente. Evidentemente, en la actualidad, el 80% son religiosos y religiosas, pero hay un buen puñado de sacerdotes diocesanos, cerca de 1.000 sacerdotes diocesanos, es decir, incardinados en España, que están en la misión, y unos 600 o 700 laicos que están en la misión entregando su vida al anuncio del Evangelio.
Moltes gràcies, don Anastasio Gil García. Ha estat un plaer parlar uns moments amb vostè, coincidint amb la presentació a Tarragona de l'exposició d'Homun al Descobert al Centre Tarraconense al Seminari, amb diferents activitats del 3 al 12 d'octubre. Que vagi molt bé, que vaya muy bien, y disculpe que no le pueda hacer más preguntas porque el tiempo es limitado, pero un abrazo y felicidades a todos los misioneros y a las obras misionales pontificias.
Muchísimas gracias a todos sus oyentes.
Dins les iniciatives que comentem avui en el nostre programa, volem parlar de Nova Humanitas, que és una associació que defensa l'humanisme i que proposa tota una metodologia de treball en l'interior de la persona. Ja ens hi hem referit altres vegades des de Ràdio Estel, particularment a unes sessions que aquesta entitat organitza regularment a diferents llocs d'arreu de l'Estat i també a Barcelona. És una sessió d'autoconeixement, de conèixer-se un mateix. La propera serà en doble cap de setmana, els dies 15 i 16 d'octubre, i 22 i 23. Descobreix-te tu mateix a partir de la idea que la pròpia constitució i el mateix funcionament interior de cada persona, com el de qualsevol ésser humà, té moltes potencialitats, té molt de bo. Sempre ens ho diu així Josep Font, que és sacerdot del bisbat d'Urgell, cofundador de Nova Humanitas i home inquiet en la pastoral de l'Església i també en l'ajuda als altres per la via de la psicologia i del treball interior, com dèiem. Mossèn Josep Font, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, gràcies.
Com està?
Bé, bé, bé.
A banda del que hem dit, què comentaria de Nova Humanitas?
Mira, escoltant-te m'ha vingut una cosa. Ja fa molts anys, amb un treball que ens van fer a l'Institut Catòlic de París, ens van fer una espècie de credo i que volíem fer de la nostra vida. I jo vaig dir que volia donar la meva vida ajudant els meus germans, els homes, a conèixer Jesús. Vaig dir això. I ara, encara que no faci direct... Bueno, ho faig de l'anunci evangèlic, el faig els 8 dies de la setmana, no? I a Nova Humanitas també el faig. Però el faig com puc, a Nova Humanitas. Però, esclar, dedico molt temps a parlar de l'home, més que de Jesús, a parlar de l'home. És a dir, dedico molt temps a que la persona sàpiga descobrir en ella la petjada de Déu, la petjada de Jesús en ella. És això el que pretenem Nova Humanitas. Quina és la finalitat? És que la gent sigui feliç. Senzillament és que la gent sigui feliç. Ara nosaltres tenim el convenciment, dic nosaltres perquè som tot un grup, de que l'home és feliç siguent el que és. Aleshores, quan nosaltres ajudem a la persona que es conegui, que conegui de què està feta, quines instàncies hi ha amb ella, i que conegui sobretot els potencials que té, i l'ajudem a desenvolupar aquests potencials, l'ajudem a ser feliç. Perquè l'home és feliç quan és el que és.
I ser un mateix, descobrir-nos, conèixer el nostre interior, és bàsic. Això també, mossèn Josep Font, és una forma de missió, no?, de denunciar i de proposar com a testimoni aquesta visió humana i cristiana de la vida.
Indiscutible, per això ho faig, eh? Per això ho faig. Pensa que, bueno, tinc testimonis molt bonics, no? En aquest moment recordo una padrineta que ven descobrint en ella quantitat de valors positius que no havia descobert, es fregava les mans i deia, m'haurien pogut ensenyar abans, això, m'haurien pogut ensenyar abans.
Ja era gran. D'edat, pel que vostè diu.
És a dir, ajudar la gent a descobrir aquesta petjada de Déu en ells els ajuda enormement a entendre tot l'anunci explícit de l'Evangeli que es fa en les predicacions i en la catequesi.
Josep Font, que ja té una certa edat, però conserva un esperit jove, com a home i com a capellà, va fundar ja fa unes quantes dècades, uns quants anys, em sembla que uns 30, no?
Ja hi anem.
Cap als 30.
Déu-n'hi-do, ja tenim moltes coses a explicar.
Va crear Nova Humanitas juntament amb Maria Ángeles de los Ríos, que és una laica consagrada de la diòcesi de Toledo, i entre tots dos, i amb l'ajuda de moltes persones que han anat passant, estan oferint aquestes sessions de formació espiritual i d'autoconeixement humà arreu d'Espanya i de Portugal. Portugal, sobretot, no? També a València, a Barcelona, a Puigcerdà, en altres llocs.
Molt bé. Vindran tres de Puigcerdà, aquesta sessió.
Aquesta sessió, la de Barcelona, ara la comentem. Serà els dies 15 i 16 d'octubre i 22 i 23 aquí a Barcelona, al carrer Àliga número 12, a Hostafrancs, molt a prop d'aquí, d'aquesta casa, a prop de la plaça d'Espanya, ben situat el lloc. I allà, doncs, es fan sessions tot un cap de setmana, però no dormint, sinó de dia, diguéssim, de matí a vespre, tant dissabte com diumenge. Expliqui'ns una mica què es fan aquestes sessions.
Bé, què es fa? El que fem és intentar que la persona es descobreixi què hi ha dins seu. No són grans explicacions, sinó són preguntes. I aleshores cada persona, mirant-se dins, descobreix coses. Què passa? Si jo li dic, tu pots creure o no t'ho pots creure, però si tu ho veus en tu, tu que tens de creure la força. Utilitzem el de Sòcrates, la maièutica. A base de preguntes, intentem que la persona descobreixi tota la veritat que porta dins. El nostre objectiu és que descobreixi sobretot el positiu que porta dins. Però, esclar, mirant cap a dins, es pot trobar una joia que té una ratlla, es pot trobar un vestit preciós pues, que té una taqueta, no? Què intentem? Intentem ajudar a desenvolupar el positiu i també curar les petites ferides que tots portem dins. Algú, si ho llegia la Catalunya Cristiana última, jo parlo una miqueta d'això. Tots, haver-hi hagut cap pare, per bo que sigui, que sense voler no hagi ferit el seu infant. És normal, això. Però aquestes ferides es curen molt bé. La meva camisa és bona, és excel·lent, una taqueta, però la taqueta ja la trauré.
Clar.
El que intentem és això.
I són a través d'aquesta maièutica, en format de preguntes i sempre amb treball interior, de vegades personal i de vegades compartit, es van escrivint coses i es van comentant coses en estones tranquil·les, no? Aquesta és la dinàmica.
La dinàmica és una pregunta, la gent la respon per escrit, comparteix el que vol i a partir del que comparteix, l'animador, en aquest cas en el servidor, pues fa el que en diem la pedagogia de l'ingert. A partir del que saps, ingertem més. Intentem que la persona vagi creixent. Finalitat. Que la persona sigui feliç.
I es pot apuntar qui vulgui a aquestes sessions d'autoconeixement?
El qui vulgui, que tingui ganes de treballar. Que tingui
sigui
ganes
creient,
de...
sigui no creient, això és
sigui
igual.
Sigui creient, parlem un llenguatge universal que tothom entén. Perquè ara, és clar, quan una es posa dins seu, una de les coses que troba és l'obertura al transcendent. Hi ha molta gent que ha entrat siguent agnòstic i ha sortit siguent creient. Gràcies a Déu, jo no estic molt content d'això, no? Hi ha d'altres persones que no, però bueno, la llavor està sembrada i serà, doncs, no sé, el que Déu voldrà.
Potser
alguna
sense...
vegada m'han dit, tu no ets capellà, tu ets dels nostres. Com que no sóc capellà? Jo crec que ho sóc de capellà. I tant que ho sóc.
I no se n'amaga, oi?
I no solament me n'amaga, és que no estic molt orgullós, no? Mm-hmm. Però per dir-te que parlem un llenguatge universal que tothom pot entendre.
Això serà, com us dèiem, amics oients, els dies 15 i 16, dissabte i diumenge, i 22 i 23 d'aquest mes d'octubre, amb sessions de dia, començant a les 9 del matí i acabant aproximadament a les 8 del vespre, amb una pausa per dinar, lògicament, tant el cap de setmana del 15 i el 16 com l'altre, el del 22 al 23 d'octubre. Aquells que ens escolteu i que pugueu estar interessats, l'únic que heu de fer és, una de les opcions, trucar a mossèn Josep Font, al telèfon que ell mateix ens recordarà ara mateix.
61 64 006.
61 61 64 006, un telèfon mòbil on contestarà directament Josep Font, i també hi ha l'adreça electrònica info@barcelona.novahumanitas.org.
Podeu fer-ho de la manera que us vagi millor.
És qüestió de demanar informació o de dir directament em vull apuntar i amb les dades ja mossèn Josep Font controlarà quantes persones s'han apuntat, perquè normalment no és molt nombrós, però 15 o
no
així.
No pot ser de nombrós, perquè no és un curs, no es tracta d'escoltar, sinó es tracta de participar, i aleshores perquè la gent pugui participar i perquè un servidor pugui estar atent a cada persona, no, és necessari que sigui un grup petit. Màxim 15 persones.
Màxim 15, però cal
si
que hi hagi
un mínim. Si us interessa, ràpid, perquè ja n'hi ha una colleta.
Sí, doncs endavant, animeu-vos, amics oients, si voleu aquesta sessió d'autoconeixement, participar en aquesta experiència compartida. Dos caps de setmana només us heu de reservar el dissabte i el diumenge, 15 i 16 i 22 i 23 d'octubre. Podeu trucar al telèfon de mossèn Josep Font al 61 61 64 006, o a l'adreça electrònica enviar un missatge de correu info@barcelona.novahumanitas.org.
Guió mig,
correcte, eh?
Sí, perquè els guions baixos... informàtic és molt exacte.
Sí, i tant, si no, no val.
Si no, no val.
Alguna...
Bé, només dir-vos que estic tan segur que si veniu n'estareu contents, i n'estareu tan contents que no podreu no ser sincers, si no us agradés, us pagaria un sopar.
Molt bé, molt bé. Doncs.
Estic tan segur que no l'hauré de pagar. Us asseguro que estareu molt contents d'haver vingut.
Gràcies, mossèn Josep Font, fundador, un dels fundadors de l'associació Nova Humanitas, home de fe i home també de ponts i amb les perifèries, com ens diu el Papa Francesc, que vagi molt bé aquesta nova experiència. Felicitats per la feina que fa i fins una altra.
Moltes gràcies, Ignasi. Gràcies.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Salutacions avui del Mario Ramírez i del Jordi Carretero a les vies de so i també del David García a la producció i també del Ferran Capdevila. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat en aquesta part que estarà centrada en el cas Palau avui divendres. Després de 7 anys d'investigació i de desenes de recursos, l'Audiència de Barcelona ha posat ja la primera data o el primer marge de temps per celebrar el judici del cas Palau de la Música, el suposat finançament irregular de Convergència a través de la institució, quan la lideraven Fèlix Millet i Jordi Montull, que van saquejar-ne les arques, i també altres casos derivats. El tribunal calcula que caldran 4 mesos per jutjar una causa que acumula gairebé 61.000 folis. La secció desena ha convocat les 38 defenses i acusacions a una reunió aquest dilluns amb les agendes a la mà i amb l'objectiu de fixar el calendari definitiu, tot sent conscients que algunes parts tenen altres judicis pendents. En tot cas, hi ha la possibilitat que Fèlix Millet i Jordi Montull rebin una condemna que acabaria amb el problema, però aquesta condemna arribaria després d'uns anys llargs d'instrucció i d'haver confessat l'expoli. Recordem que va ser el juliol de 2009 quan es va descobrir el cas Palau i des d'aleshores la societat té la sensació que en aquest cas, com ha passat igualment en altres, la lentitud és la nota predominant. Lentitud, possible fracàs, necessitat d'una condemna exemplar, són alguns dels valors que els ciutadans es pregunten ara que esperem que sigui definitivament, es farà justícia. Del cas Palau parlem avui també amb 3 advocats que ens acompanyen, advocats de diferents àmbits, amb diferents missions, no només en el tema de l'advocacia i de la justícia, sinó també en la docència, en l'acció social. Tenim amb nosaltres Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau a Barcelona. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Gràcies per la seva presència. També saludem Xavier Puigdollers, que és president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort i professor de la Universitat Abat Oliva. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
I completem les presentacions saludant l'advocat i també exmembre del partit polític UPyD, Ramon de Veciana. Senyor de Veciana, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ara en la política ja no hi està vostè, oi?
Afortunadament. I cada dia me n'alegro més de no ser-hi, perquè cada matí quan ens llevem veiem un espectacle tan trist a tots els nivells que celebro no hi ser-hi i ho veig com a espectador i em diverteixo molt i m'enfado molt també.
Bé, sí, és el que té la política, que ens interessa a tots, de vegades ens provoca ganes de desvincular-nos-hi, i d'alguna manera el cas Palau, ho hem de reconèixer així, té connotacions o tentacles polítics, no els hi sembla? Quina impressió tenen del que ha passat des del 2009 fins ara? És una pregunta que potser requeriria respostes llargues per començar. Des que es va descobrir el cas, Fèlix Millet, un home de gran reputació, podem dir-ho així, un home de la cultura, un referent, director de la Fundació Orfeo Català Palau de la Música, president, perdó, i bé, un home que va haver de reconèixer haver desviat molts diners.
Sí, realment va ser una notícia impactant fa 7 o 8 anys, és a dir, fa temps, no? I ara queda reduït potser a dir cas Palau i una derivada política.
Primer vam dir cas Millet, no?
O cas Millet, cas Millet, cas Montull i tal, no? Però realment, en aquell moment, el que va impactar i que va tenir una transcendència social important és que és el que com havia pogut passar amb una institució realment important a Catalunya, un membre d'una de les famílies importants a Catalunya que pogués desviar o pogués desaparèixer, ja veurem si la sentència va clara, tota una quantitat de diners, però en un organisme en què participava, en el fons, diríem, la flor innata de la societat catalana.
I de les institucions.
I de les institucions. O sigui, en aquell patronat presidit per el senyor Millet hi havia representat les institucions principals, institucionals catalanes, i també les empreses més importants. I les persones que personalment, per cognom o per cultura, estaven en allà. Ningú es va assabentar. I també, al ser una fundació, hi ha uns òrgans de l'administració que controlen les fundacions. I tampoc es va assabentar. I d'això tampoc se n'ha parlat, no? No sabem què passava en aquells òrgans de control ni aquells altres que estaven en allà. Qual també és curiós a nivell social, no? Això ja ens hem oblidat. Els que hi eren ja no hi són, i només tenim aquesta notícia.
Més comentaris sobre el cas.
Aquesta és la reflexió que crec que s'hauria de fer, és a dir, com és possible, no, de que una institució, no, a la que, doncs, que és tan simbòlica, no, i que és tan rellevant, no, doncs pugui passar el que sembla que va passar, bueno, el que està bastant clar que va passar, no? I aleshores això posa en qüestió tots els mecanismes de control que hi ha o que hi hauria d'haver-hi respecte del funcionament de les institucions com són les fundacions, no? Arran d'aquell cas sí que és veritat que es van posar en marxa i es van aprovar moltes normatives de més control, no?, que tampoc saps fins a quin punt realment han canviat la situació, no? A vegades penses que són normatives pensades d'una manera molt burocràtica i que potser el que fan és afegir més burocràcia i més complexitat a les entitats sense ànim de lucre, que intentem fer la feina ben feta, però que no saps fins a quin punt realment estan actuant per evitar que coses com aquesta tornin a passar, eh? Això és el que jo em pregunto, no?
Bé. Sí, és potser el que ens faria pensar va ser una gran notícia, no?, que se sabés en el seu moment el cas, si és perquè no torni a passar una cosa així en un lloc que és referent per a la cultura catalana, per a la música i per al capital social, en definitiva. Sí, perdó, senyor de Baciana.
No, jo crec que, bueno, només afegir que, de fet, a Catalunya i a Espanya hem sortit diverses catarsis, no?, d'institucions o de noms. També em sorgia al cap el nom del senyor Jordi Pujol, no?, de que el seu prestigi estava per sobre de qualsevol dubte, i de sobte aquestes grans figures, el Palau de la Música, que era un referent cultural i per molta gent nacional, no?, i doncs de sobte cau, i t'assabentes que gent presumiblement o presumptament honorable es dedicava, diguéssim, a expoliar, doncs, les institucions de tots, amb unes formes de fer bastant cutres, per altra banda. Vull dir que realment és molt difícil en un país, en una societat, doncs, admetre, doncs, que aquest tipus de conductes es puguin produir, i com durant tants anys hi ha tanta impunitat en institucions públiques.
Deixi'm dir que el cas Millet té un punt de molt més gravetat que el cas Pujol, que pot tenir aspectes més discutibles, diguéssim, no? En el
no, que més és... que ara pel caràcter emblemàtic del senyor Pujol. No,
sí,
no, les conductes són personals, evidentment no es tracta de comparar-les, sinó poder...
I són diferents, són de diferents graus de mala conducta.
Com cauen els mites, com cauen els mites per culpa d'això. I, per tant, vull dir que en aquest sentit, doncs, ens ha de posar tots una mica en prevenció de que hem de confiar en les institucions, però sempre amb aquest punt de vigilància, de control, no per crear, com deies, doncs, més traves administratives, sinó perquè és, en definitiva, la democràcia és control.
Recordem que arran d'una cosa que podia semblar intranscendent o irrellevant, que és el control que Hisenda va fer a uns moviments d'un caixer automàtic, es va descobrir tot. Els Mossos van entrar per ordre judicial al Palau a finals de juliol de l'any 2009 i pocs dies després, en unes declaracions al diari La Vanguardia, àmplies i en profunditat, Fèlix Millet reconeixia i confessava, per tant es convertia en un, no sé si existeix la figura, presumpte delinqüent confés, no? Perquè presumpte ho és encara, no hi ha hagut judici, no hi ha sentència, però sí que és confés, no? Per tant, és evident que va fer el que va fer, si ho ha reconegut ell mateix. Sí. I llavors després, doncs, han vingut tota una sèrie de derivacions, hi ha hagut ja un judici del cas de l'hotel, que era una peça separada, i ara, després d'una llarga instrucció, que ha provocat també crítica social, el fet que Millet hagi pogut passejar-se en llibertat tranquil·lament pel carrer després de les confessions que ha arribat a fer, doncs també és un tema per tenir en compte.
Jo crec que amb això és on falla l'administració en general. Em sembla que fallen totes, no? Les de control, perquè no se n'enteren del que està passant, i de sobte algun dia algú per una casualitat es tiren del fil i surt el gran escàndol. Per tant, aquella administració que ha de controlar no controlava, ho feia malament. El cas aquest és claríssim. I després que l'administració de justícia és terriblement lenta. No m'atreveixo a dir que no funciona, però sí que és lenta. Sí. I que passa? No pot llegar cap de tants anys encara avui.
El que passa que sí que és veritat, que no és la veritat, cal dir que la complexitat d'aquest cas és tan enorme que difícilment... Vaja, que lo lògic era que passés això, que durés molts anys, no? I ara el judici serà llarguíssim i intervenen quantitat de parts i quantitat... I, per tant, jo crec que això era inevitable que passés. Ara, jo em pregunto si realment era necessari, i m'ho pregunto en tots els grans macrojudicis com aquest, si és necessari acumular en un sol procediment tantes qüestions i a vegades molt diverses, no? Perquè aquí, pel que poc que sé jo d'aquest cas, però sembla que es barregen moltes coses. Per una banda, la pròpia actuació de saqueig o d'apropiació indeguda, amb tota la qüestió de finançament il·legal de partits polítics, amb tota la qüestió, bueno, altres delictes barrejats, no? Llavors, potser en aquest i en altres casos s'hauria de fer un major esforç per separar. I és veritat que hi ha relació entre unes coses i les altres, no? Però si el preu de posar-ho tot, que està, tot el que està relacionat en una mateixa causa és que trigui 7, 8 o més, perquè ara han passat 7 anys, però és que després ve el judici, vindran els recursos, aquí ens podem plantar en 10 anys.
Ja la sentència trigarà després esclar, que s'acabi el judici esclar, i després els recursos i possible clar, sentència ferma.
Clar, aleshores jo crec que aquí s'hauria de, des d'un punt de vista ja judicial, no? Fer un major esforç en general per separar i no crear macrojudicis, no? Separar els fets que siguin realment rellevants i que realment, o sigui, dividir les causes en els aspectes diferents que a vegades es volen unificar.
Per exemple, que s'hagués fet un judici més ràpid només sobre els diners expoliats, per exemple.
No?
I que el senyor Millet ja estigués, suposem, a la presó, complint l'equivalent a la condemna o el que sigui.
Clar, més quan hi ha una confessió, perquè si no hi ha una confessió per això. Has d'investigar molt més, però quan hi ha una confessió, almenys aquest aspecte ja podria estar jutjat, no? Però el voler-ho ficar tot en un mateix paquet és quan passa això, clar.
Avui ens acompanyen tres advocats en el Mirador de l'Actualitat. En aquesta part que dediquem en el cas d'avui al cas Palau, són l'advocat Ramon de Veciana, el també advocat i professor de la Universitat Abat Oliva, Xavier Puig d'Ullés, i el director de Justícia i Pau a Barcelona, Eduard Ibáñez. Avui us estem preguntant, era una pregunta inicialment pensada per ahir, però amb el canvi de tema la fem avui, com acabarà el judici del cas Palau? Teniu la possibilitat de respondre amb una condemna exemplar a Fèlix Millet i Jordi Montull, amb penes inferiors a les merescudes per als principals acusats, o no ho sé, però el retard en la instrucció ja és un fracàs del sistema. Per cert, vostès per quina opció es decantarien, si és que n'agafarien alguna d'aquestes tres? Jo... Condemna exemplar, penes inferiors, és a dir, pensen que no serà una justícia com es mereix en aquest cas, i el retard ja és un fracàs. Una mica deien una mica de tot, vostès, abans, eh?
Jo proposaria una altra que fora una pena justa. És a dir, i si és justa, serà exemplar.
No? Sí, però, de fet, la primera opció ja inclou justa. No. Exemplar no vol dir que ens passem tres pobles amb la condemna.
No, per això, o sigui, les penes, en principi, és que són exemplars per la gent que no ha participat. O sigui, que vegin que allò està sancionat d'una forma directa, però és justa. Perquè si no, ja no és exemplar.
Un futur president de la Fundació Orfeo Català que prengui nota que això no es fa, no?
O d'altres entitats, que hi ha coses que no es poden fer, no? Mm-hmm.
Sí, el que passa és que en aquest cas la qüestió és justa des de quina perspectiva, no? Perquè, clar, de la defensa de l'acusació, si és que hi ha una perspectiva neutra. En aquest cas, el fet del retardament en la instrucció i el judici, a més, per al senyor Millet, Montull i companyia, els suposa un avantatge. De moment, els poden aplicar un atenuant, diguéssim, de dilacions indegudes, que és un atenuant que suposa la reducció molt de la pena, no? Per tant, jo crec que en aquest sentit, la sentència justa, en els termes que podem capir, no?, de que sigui proporcionada a la gravetat dels fets, no es produirà per aquest fet, no?, de que es pot produir aquest cas, diguéssim, de l'atenuant com a molt considerable de les dilacions indegudes i que, per tant, a ells es suposi un premi, a part, diguéssim, de no estar condenats amb sentència ferma. Per altra banda, el fet que comentàveu de la confessió, jo crec que aquesta confessió, més que un acte de penediment del senyor Millet, era un acte d'estratègia processal, no?, d'intentar, diguéssim, amb una confessió inicial, evitar que se sabés tot el que al final s'ha sabut sabent, doncs, de, diguéssim, de finançament i d'altres ingressos que va tenir el senyor Millet expoliant el Palau de la Música. Per tant, jo crec que hem tingut mala sort, perquè amb una instrucció en què han passat tres jutges, amunt del qual el jutge Vidal, crec que va ser el jutge Vidal, el va qualificar de jutge cargol, no?, de la seva lentitud, i després van sancionar, o van advertir el jutge Vidal. Doncs hem tingut mala sort perquè han passat tres magistrats per aquell jutjat, la qual és una llàstima, però també és una garantia d'una justícia independent, no? Uh-huh. És a dir,
sigui quin sigui el jutge, això s'ha d'ajustar a dret.
Efectivament, no? Llavors, hem tingut mala sort perquè han passat tres jutges, però, per altra banda, doncs, diguéssim, és també garantia de que la justícia no es fa a la mesura de ningú, sinó que la justícia és cega, no?, en aquest sentit.
Sí, el que passa és que es podien haver pres mesures perquè no hi hagués totes aquestes dilacions i passessin aquests entrebancs, no?, de canvi de jutge, lentitud. Si tens un cas tan gros, primer que no s'han de muntar casos tan enormes, però si el tens, nomena un jutge especial que pugui dedicar-se exclusivament a aquella causa. Tu no pots tenir un jutjat paralitzat amb una causa enorme quan, a més, ha d'atendre 25.000 coses més, no? Aleshores, busca solucions. No, i, clar, si no es posen les solucions, doncs això, evidentment, havia de durar tants anys, clar. I ara el judici que durarà mesos, que és insostenible. Un judici que dura més de 3 mesos és insostenible pel funcionament d'un tribunal, pels despatxos dels advocats que han de portar les defenses, etc. No?
Precisament les 38 defenses i acusacions es reuniran dilluns amb les agendes a la mà per fixar el calendari definitiu. Si un es posa a pensar què pot passar en aquesta reunió, ha de ser molt complexa, eh?
Aquí. Sí, sí.
Això confirmarà, previsiblement dilluns, ja que al gener tindrem data d'inici del judici? Què creuen que passarà? Vostès que coneixen una mica el dret i els processos complicats, també.
Sí, en teoria, aquest és el motiu de la reunió. Quadrar 38 agendes serà difícil, no? A més, agendes...
Impossible.
No són fàcils, serà impossible, sí, però al final la bona voluntat farà. Gener o febrer...
O la decisió del tribunal dirà, doncs és igual, es faran aquestes dates i adapteu-vos la resta.
Exactament.
Es parla en la peça, la part del finançament de Convergència d'algunes coincidències amb judicis com el 9-N o altres coses, no? El de l'agenda judicial, sí, i política. Sí.
Però no, això són els casos que tenen interrelació, que la societat està interrelacionada i que les notícies es barreixen, no? Per tant... Uh-huh.
No, en qualsevol cas, jo crec que aquests macrojudicis al final que han demostrat és que la justícia a Espanya, quan és en sala, és a dir, quan s'està celebrant el judici, és una justícia de qualitat. Si recordeu les últimes imatges del judici del cas Nos, no? Doncs, diguéssim, les magistrades, el bé que van portar a la vista, o el judici dels atemptats de l'11M, també, que el magistrat coneixia millor el sumari que tots els advocats, defensors i acusadors... et dona, doncs, la impressió de que ens podem queixar de l'Institut de la Justícia, de 1.000 aspectes negatius, però després, en el cas concret, doncs, veus magistrats que fan una dedicació personal molt, molt alta i, a més, amb una qualitat excel·lent, no? I jo espero, doncs, que amb aquest judici, malgrat sigui llarg, la sala també faci demostració d'això, d'una qualitat jurídica i que sigui un reflex, diguéssim, de que la justícia a Espanya funciona, malgrat, diguéssim, el sistema político-social en aquest moment estigui en crisi, no?
Podríem seguir dient moltes coses, parlar del moment actual de l'Orfeó Català i el Palau de la Música, que ens hem de felicitar perquè, malgrat tot, continua funcionant i ha sabut refer-se, tot i les dificultats, no?, d'un impacte com el que va ser aquesta notícia. Nosaltres, des de Ràdio Estel, hem parlat amb directors de cors de l'Orfeó Català o amb persones vinculades a la Fundació, i realment expliquen com ho van passar de malament en aquell moment, no? Les incerteses que hi havia, les retallades després, en fi, tot plegat, esperem, pel bé de la nostra cultura i de la música, que la nau del Palau de la Música continuï tirant endavant, malgrat casos com aquests. Les institucions queden, no?
Sí, sí, semblava que realment el Palau, el que representava el Palau, ho representa ell de per se, no? I això s'ha salvat, i això ningú ho va posar en dubte.
Mm-hmm. Ningú no es pot pensar que una institució és seva, com semblava que exactament, alguns s'ho creien, no?
Exactament.
Bé, com el senyor Millet va rebre el càrrec que hi havia per via hereditària, no? És una mica vas, també.
Sí, sí.
Aquest sistema de funcionament hereditari que, doncs, cada generació degenera en lloc de millorar l'espècie.
Descendent del mestre Lluís Millet, el fundador.
Efectivament, no? Doncs, bé, doncs jo coincideixo amb en Xavier Puigdollers que, efectivament, jo crec que la institució està molt per sobre d'aquestes malifetes, igual que l'incendi al Liceu podia pensar que acabaria amb el Liceu, i no, al contrari, doncs, ha permès, doncs, que el Liceu hagi nascut o renascut amb més força. Doncs jo crec que és una oportunitat per demostrar doncs, que això, que l'art o que la música està per sobre, diguéssim, de les persones o de les conductes personals.
Mm-hmm. No, i aquí és important també fer la reflexió de que a vegades, quan passen aquestes coses que una persona és nomenada per la seva relació familiar amb una institució, però sobretot quan una persona ocupa un càrrec durant molts i molts anys, on la resta de gent doncs, no controla, no vigila, etc., poden passar aquestes coses perquè pot sovint ocórrer que la persona s'identifica tant amb la institució que se l'acaba apropiant fins i tot psicològicament, no? Al final, possiblement aquest home o els que van col·laborar també amb la seva acció d'expoli van arribar a creure que el que feien possiblement era normal, era just, no? Perquè es creien que la seva feina justificava doncs, apropiar-se del que ells suposadament creien que eren els que havien fet possible aquell ingrés, no?
Com si fos un negoci familiar, una empresa familiar,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Llavors, aquí, per això, és important el tema del control i de la vigilància de les persones que participen en assemblees i patronats. Que formar part d'un patronat o d'una assemblea no és simplement una cadira, no és simplement un honor, no és, sinó que és una feina.
Uh-huh. Un servei.
Un servei, exacte. Un servei que pot no ser ni retribuït, però és un servei a una institució per evitar que hi hagi derives inadequades, no?
Si jo no retribuït, és un servei. En tot cas, requereix la generositat del qui apresta el servei. Bé, i potser una última qüestió que m'agradaria plantejar-los, senyors, és sobre les possibles implicacions o derives polítiques del cas. Recordem que hi ha un tema de presumpte finançament de Convergència, partit que ja no existeix amb aquest nom. No sabem si el nom inicialment establert per la militància en el Congrés Fundacional serà el definitiu o un nom semblant, però deixant de banda els noms, aquí hi ha un tema de finançament i també una certa sospita social que els polítics de l'any 2009 i d'abans podien saber coses o podien tenir certes complicitats, no dic culpes necessàriament, però sí certes complicitats. Això és el que s'ha dit a la societat, no és que ho fem nostre nosaltres. Vostès què en pensen de la dimensió política del cas i de com pot anar quan hi hagi el judici?
Bueno, aquest és un exemple més entre moltíssims de com no tenim ben resolt la qüestió del finançament dels partits polítics i aquesta mala solució d'aquest problema que no s'acaba d'afrontar com es mereix d'una manera sistemàtica, clara, per part dels dirigents polítics, doncs ha portat a facilitar situacions d'il·legalitat, de corrupció, de males praxis, de suborn, no? I, per tant, espero que arribi el dia que aquest tema s'agafi i s'arribi a una solució de consens i que eviti, doncs, això, el finançament de maneres doncs, amb subterfugis i de maneres estranyes, no? Que sigui una manera transparent i equilibrada perquè tots els partits polítics doncs, tinguin possibilitat d'accedir en condicions a la representació parlamentària. No?
Mm-hmm.
Sí, poca cosa més a afegir. No? Si queda acreditat, realment és una forma que tot el sistema s'ha de modificar o s'ha de recrear perquè funcioni, perquè realment no s'ha atacat mai la qüestió aquesta. No?
Sí, fa molts anys que es parla, no?, del finançament dels partits, de les seves fonts, no? La transparència...
Però aquí volem uns partits forts, amb molta transparència, però no acabem d'entendre com li poden arribar els diners complint tots aquests requisits.
Uh-huh. No, i també crec que és un problema de model de partits, és a dir, uns partits tan mastodòntics, amb tanta maquinària, que si tenen recursos, fa doncs, que aquest tipus de conductes, malgrat la legislació sigui clara i contundent, es puguin produir aquest tipus de situacions. Per tant, jo crec que també és un problema de model de partits que hauríem d'examinar.
Moltes gràcies, Ramon de Veciana, advocat, Xavier Puigdollers, professor de la Universitat Abat Oliva Seu, i també Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau. Amb tres advocats de diferents àmbits hem analitzat avui el cas Palau, que sembla, dilluns potser hi ha novetats amb aquesta reunió, que arribarà aviat a judici, segurament entre el gener, el primer semestre de l'any vinent. Bon cap de setmana i fins una altra. Adéu-siau. Arribem ja al final i ho fem, com sempre, recordant el resultat de l'enquesta. Hi ha hagut equilibri màxim entre les dues opcions que us hem ofert avui en la recuperació del tema, que inicialment va estar unes hores a radioestel.cat ahir i que avui hem tornat a posar. Com s'acabarà el judici del cas Palau? Meitat i meitat, 50% per la primera opció, amb una condemna exemplar a Fèlix Millet i Jordi Montull, i l'altre 50% per a la segona, amb penes inferiors a les merescudes per als principals acusats. Ara us anunciem la pregunta del dia per a dilluns. Dilluns parlarem de la situació política, una situació que, per cert, pot tenir importants novetats i sacsejades aquest cap de setmana amb la reunió del Comitè Federal del PSOE i el que se'n pugui derivar. Parlarem de la situació política a partir dels problemes interns dels socialistes espanyols. Us preguntem quines conseqüències polítiques tindrà aquesta crisi del PSOE. Podreu respondre des de radioestel.cat i a través de les xarxes socials entre tres opcions. La primera, el partit facilitarà finalment un govern de Mariano Rajoy. La segona, hi haurà noves eleccions i el PSOE s'enfonsarà. I la tercera, els socialistes remuntaran i recuperaran suport. Quines conseqüències polítiques tindrà aquesta crisi del PSOE? La pregunta que us fem per a dilluns. Tots desitjant-vos un molt bon cap de setmana. Tot seguit, recuperem l'actualitat del dia ara que arribem a les 8.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.